Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'única detinguda per la mort de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha confessat haver matat el nen, segons fonts de la investigació. Quezada ha declarat avui entre una hora i mitja i dues davant dels agents de la investigació. En les darreres hores ha participat en els registres de la finca de Rodalquilar i després al seu habitatge. L'advocat d'ofici ha destacat que la detinguda està col·laborant amb la investigació. Recordem que Quezada va ser arrestada diumenge a Vícar després que suposadament hagués extret el cos del nen d'un pou que hi ha en una finca de la família de la seva parella i pare del menor, Aníjar mateix. L'autòpsia ha revelat que Gabriel va morir estrangulat el mateix dia que va desaparèixer. Aquesta confessió arriba al mateix dia en què s'ha celebrat la missa exequial a la catedral d'Almeria amb molta gent a dins i fora del temple. La família ha agraït les mostres de suport aquests dies. Notícia important que ens arriba d'altra banda des dels Estats Units. El president Donald Trump ha anunciat que el director de la CIA serà el nou cap de la diplomàcia nord-americana. Gina Haspel serà la primera dona, d'altra banda, al capdavant de l'agència d'intel·ligència. Rex Tillerson ha estat destituït i el seu substitut, perdó, serà Mike Pompeo. Seguim repassant altres notícies de l'actualitat. El Palau del Parlament de Catalunya acull a partir d'ara mateix, de les 6 de la tarda, una nova edició de l'acte central organitzat pel Grup de Treball Estable de Religions amb motiu de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. El títol de la sessió és Religions compromeses en la construcció de pau. Hi participen el president de la Cambra Catalana, Roger Torrent, el president del mateix GETER, Mohamed Halhul, també el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, i la comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat a l'Ajuntament de Barcelona, Lola López. I un apunt cultural, us expliquem que el que és la sala d'actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona acull a partir de 8:45 d'aquest vespre un concert amb la soprano Carme Cusidó, el flautista Anton Serra i el pianista Manuel Ruiz interpretaran obres de Bach, Händel, Saint-Saëns i Ravel i Mozart, entre altres grans compositors. A 8:45 del vespre, al Passeig Isabel II, número 1 de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Ara, d'aquí a uns instants, el Mirador, col·loqui dedicat a la situació internacional després de l'anunci de Donald Trump de reunir-se el mes de maig amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Abans, el pensament del dia avui amb l'activista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres.
Fa pocs dies que s'ha clausurat a Barcelona el Congrés Anual de Telefonia Mòbil. I una part majoritària de les opinions i dels mitjans parlen d'una edició novament plena d'èxit des del punt de vista comercial, financer, laboral i turístic. Crec, però, que per fer-ne un balanç més complet caldria fixar-se en alguns aspectes als quals fins ara s'hi sol fer poca referència. En primer lloc, pensem que avui per avui el material bàsic per la fabricació dels mòbils és el coltan, o potser millor dit, la colombita tantalita, un 80% del mineral de la qual es troba al Congo. D'acord amb els diferents informes, amb els anys que portem usant habitualment aquest tipus d'aparells, més de 5 milions de persones han mort en aquell país en enfrontaments armats derivats de les lluites per aconseguir tal matèria prima. Es tracta, per descomptat, d'un cost inadmissible en vides humanes. Igualment, i pel que fa a la creació d'ocupació, seria convenient analitzar el tipus de contractació ben precària per les condicions laborals, els sous i la durada de la feina. Contractació que ofereixen les empreses del sector, tenint present que precisament les més grans de les empreses són sovint les que practiquen una major evasió fiscal. En darrera instància, i sense menys tenir alguns avantatges comunicatius representats per aquestes noves tecnologies, ens hem de preguntar a quina mena de societat ens condueixen. Veure pel carrer a persones parlant amb màquines, contemplar mans allargades artificialment perquè no són capaces de desprendre's del maleït aparell, i constatar com parelles i grups d'amics fan llarg recorreguts o estar de junts sense dirigir-se la paraula perquè es troben atrapats amb la capseta màgica, ens hauria de preguntar-nos si no n'hem fet ja un gran massa.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas, el llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem avui l'anunciada reunió de Donald Trump amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. Una trobada prevista per al maig i que pot marcar un abans i un després a nivell internacional. Era una possibilitat que semblava inviable ara fa poques setmanes i ara es materialitzarà. Les possibles conseqüències d'aquesta trobada ens ocupen avui. Aquesta acceptació de la proposta de Kim Jong-un per part del president dels Estats Units arriba en plena controvèrsia nuclear amb Moscou i Washington complint l'acord START-3 de reducció d'armament atòmic, un pacte signat l'any 2010 per Barack Obama i Dmitri Medvedev, aleshores president rus, però mantenint el màxim dins la destrucció parcial d'aquest armament tan destructor. Perquè certament encara hi ha potencial nuclear per destruir completament el planeta. Aquestes notícies que comentarem avui han tingut una altra informació aquesta mateixa tarda que hem sabut, i és que Donald Trump ha decidit destituir el seu secretari d'Estat, Rex Tillerson, i rellevar-lo per l'actual director de la CIA, Mike Pompeo. És una notícia que també, segons els analistes, té molt a veure amb la qüestió de Corea del Nord. I us preguntem avui, amics oients, a través de radioestel.cat, com cada dia, creus que Donald Trump es reunirà amb el líder de Corea del Nord? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, i serà una trobada positiva per a la pau. La segona, sí, però no servirà de res. I la tercera, no, és un engany que mostra la crisi de lideratges. Teniu la possibilitat de decantar-vos per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat Alexander Golovin, que és analista polític i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies. També tenim avui Guillem Porçals, politòleg i expert en conflictes. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I, d'altra banda, ens acompanya Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies. Bé, quina és la primera valoració que vostès fan de l'anunci fet per Donald Trump? Un anunci sorprenent. Es reunirà amb el líder nord-coreà, amb el qual s'ha intercanviat els coneguts retrets, alguns, si m'ho permeten dir, una mica infantils, no? Jo tinc el botó millor, etc.
Bueno, jo crec que la paraula és aquesta, com dius, és sorpresa. Sorpresa pels precedents que havíem vist fins ara d'intercanvi d'amenaces i gairebé també d'insults entre el líder de, diguem-ne, del món lliure i una persona que des d'aquí veiem una mica inestable i o amb un país bueno, que amenaça Occident contínuament, o això diu que vol fer, i ara de cop Trump degut als precedents, dona aquesta notícia, una notícia que dona quan els, que els seus, diguem, col·laboradors i assessors no sabien que donaria. És a dir, Donald Trump es va presentar allà davant dels periodistes i va dir que tenia una notícia molt, molt important i molt interessant a dir. Ningú més sabia res. O sigui, fins a aquest punt és d'imprevisible la presidència de Donald Trump, i això potser també ens indica que, tot i que és una bona notícia aquesta reunió, perquè, diguem-ne, el diàleg sempre és positiu, també igual d'imprevisible pot ser la mateixa reunió i el que es diguin.
Una presidència, doncs, més enllà de tot el que es comenta, de caràcter personalista al màxim. No? I, ni els del seu equip més proper segurament se n'havien assabentat abans. Més comentaris sobre això, si vol Guillem Porçals, és igual.
Crec que és molt positiu que es reuneixin, perquè tot i els retrets que s'hagin fet, sí que és cert que hi ha molta semàntica i molta oratòria, i això ha considerat tots dos lideratges. El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, venia d'una crisi de lideratge molt important dintre del seu partit, ha restablert velles figures per substituir gent que li podia ser crítica per poder guiar la re-revolució que vol fer i consolidar el que diu l'esperit jutge, que és la ideologia que va crear el seu pare. Al mateix temps, Donald Trump, això li ha servit per tenir més presència a Corea del Sud, per tenir més presència a Japó, per poder cercar a Xina en algunes coses, rodejar-la militarment. Per tant, crec que és una lluita dialectal, com quan Iran porta des de la revolució de Khomeini amenaçant Israel amb destruir-la. És a dir, el seu públic està encantadíssim d'escoltar-ho i crec que és autopropaganda per tots els bàndols.
Mm-hmm. Sí, totalment d'acord que és imprevisible, no? O sorprenent, fins i tot, com es deia, no? La trobada, si s'acaba produint, que també ho haurem de veure, perquè els dos personatges realment són molt imprevisibles. Però sí que hi ha alguns elements, jo crec, de context que no podíem fer pensar això, però sí que pot ser una possible explicació, no?, de per què. És cert que hi ha hagut una distensió entre Corea del Nord i Corea del Sud els últims temps, ho hem vist amb la història dels Jocs Olímpics, que no sé si era una significació o era real, però realment hi ha hagut un contacte que fins fa poc no es produïa, no?, de dos països que estan en guerra, no?, tècnicament encara, que no han firmat cap armistici, no?, I després també hi ha la qüestió del tractat de prohibició de les armes nuclears, no? Que això va ser una fita important que es va aconseguir fa uns mesos, a l'estiu. Després hi va haver el Premi Nobel. Jo ja sé que ni Trump ni Kim Jong-un segurament fan cas ni del Premi Nobel de la Pau ni de tractats que es puguin firmar, que segurament no firmaran. Però sí que el context, pel que fa, per exemple, a la prohibició de les armes nuclears, els últims mesos hem vist notícies positives, no? Juntament amb la distensió, doncs, són elements de context que fan pensar que potser han volgut moure peça en aquest sentit, no?
Ja veurem si es fa, però vostès creuen que es farà, i com a mínim es farà una fotografia, que això...
fotografia bastant impactant, eh?
Sí, a veure, amb contingut
potent. Jo no sé si hi haurà reunió com a tal, però la foto segur que existeix, segur que la faran. És a dir, potser va al viatge i Trump i Kim Jong-un es reuneixen, parlen 20 minuts, diuen, escolta, jo vull que faci això, ell li dirà que no, prendran pastetes, te o el que sigui, sortiran, es faran la foto i els dos sortiran guanyant, no? És a dir, que, com deia el Guillem, els dos reforçaran els seus lideratges i aquí s'haurà acabat. I com deia la portaveu de la Casa Blanca, la Sarah Huckabee, ells li han dit que aquesta reunió no es tracta en cap cas de cap negociació, és simplement, són talks, són xerrades, és una forma d'intercanviar opinions. I ja està, és a dir, aquí oficialment en cap cas es va negociar res entre els dos països.
Ara bé, aquesta reunió arriba en un moment també de molta controvèrsia nuclear, amb la participació de Rússia, per exemple, que ha fet també alguna exhibició, i no és, evidentment, no és cap broma, podem fer una mica de broma d'alguna cosa, però el tema és molt seriós. Les armes que hi ha en aquests moments al món nuclears... podrien destruir el planeta si s'utilitzen. I no caldria utilitzar-ne totes, de fet.
No, crec que això és... Aquesta voluntat de reduir l'armament nuclear, de parlar entre Rússia i Estats Units, afecta Corea del Nord, perquè Corea del Nord és un país que durant moltes dècades vivia del que feia la Unió Soviètica i Xina. Aleshores, Rússia, amb Putin, ha dit... Això que està fent Corea del Nord amb els assajos nuclears no és gens segur per Rússia, i Xina, amb el nou lideratge de Xi Jinping, ja està dient que aviam el que fa Corea del Nord, perquè personalment tampoc els hi convé. És a dir, aquesta imatge de projecció internacional que està fent Xina cap a un model ecologista, cap a un model, per dir-ho així, ecosocialista, inclús en alguns aspectes, això, la imatge de Corea del Nord els hi resta molt. Molta propaganda de dir, vostès encara estan mantenint el règim, vostès els ajuden. De fet, aproximadament el 50% del comerç que té Corea del Nord és únicament i exclusivament amb Xina. I Xina ja ha mostrat la seva voluntat i ja ha donat els seus tocs d'atenció el règim nord-coreà de dir calma't una mica, per dir-ho així, de forma col·loquial, no? Calma't una mica perquè si nosaltres et deixem de donar suport, aviam el que fas.
Per tant, bueno, sempre pot ser bo, aquest contacte.
Jo crec que també va en línia, és a dir, a part dels insults i amenaces que s'han fet entre els dos països i els dos líders...
En aquest cas, Washington i Pyongyang.
Sí, Estats Units també ha imposat sancions a Corea del Nord, i això, vulguis o no, està afectant l'economia, i Corea del Nord, diguem-ne, necessita oli, necessita petroli, i llavors això està afectant l'economia, i pot ser que això també obligui a Kim Jong-un, quan està perdent el suport de la Xina, que és el seu gran aliat històricament, doncs a intentar obrir-se una mica al món, intentar, diguem-ne, parlar amb altres països que no són la Xina, i en aquest cas el seu gran rival, que és els Estats Units. Corea del Nord, al final, és un país molt tancat, i si no té un suport d'algú important, al final el que necessita és obrir-se, i la millor manera d'obrir-se al món és establir contacte amb els Estats Units.
Sabem que la població, no hi ha dades, perquè és molt opac tot plegat, però sabem que la població està patint molt a Corea del Nord.
Sí, vaja, el poc que sabem, perquè realment és això que dèiem, no? És un país absolutament tancat, hermètic, on és molt difícil saber gairebé una estadística, no? Una xifra, però sí que, per exemple, parlant de la situació de drets humans, no? Que és el que mirem allà a Amnistia Internacional, doncs, una cosa que preocupa molt és la situació dels presos, no? Perquè realment les xifres que tenim nosaltres són de més d'unes 150.000 persones, que són aproximacions, perquè no hem tingut accés a algunes imatges de satèl·lit, etc, però hi ha camps penitenciaris molt durs, amb treball forçat. La situació és, evidentment, no hi ha, diguem, participació política, pràcticament. No hi ha ni accés lliure a internet, no hi ha accés lliure a una premsa, a alguna cosa semblant a partits polítics. Evidentment, és un país absolutament tancat. Llavors, que tot això, encara que no impliqui negociació, no, diguem, entre Estats Units, però sí que pugui suposar una obertura, o pugui suposar, almenys que sapiguem, jo crec que ens podríem conformar sabent què passa, no? Simplement podent entrar-hi o veure què està passant allà a Corea del Nord pot ser interessant, no? Com un procés, no?
De fet, l'agència de notícies nord-coreana, l'única que hi ha, que és l'agència de telègrafs de Corea, anunciava que dos dels generals més importants que tenia el pare de Kim Jong-un, Kim Jong-il, han sigut purgats per desavinences amb la línia tan, per dir-ho així, tan laxa que estava tenint el seu fill. Per tant, no sé fins a quin punt això pot suposar que el líder, o el gran líder, com més li diuen, estigui fent que purgant a tot de gent fidel al seu pare, que després d'un possible avortament ells vulguin tenir, per dir-ho així, el seu tall de pastel, com per exemple pot passar amb Aràbia Saudita, que tots els prínceps generals, ministres corruptes o còmplices de ser contraris a aquesta occidentalització d'Aràbia Saudita estan sent purgats directament o tancats en presons, no sabem si això pot passar també a Corea del Nord. És a dir, aquest procés d'obertura controlada, d'anar deixant a poc, pensem que és un país on la gent està completament bombardejada amb informació, dient que Estats Units són l'enemic, s'ha de batre Estats Units, s'ha d'atacar Estats Units, i de cap i volta la gent aquesta no pot... És possible que no entengui com és possible que hi ha aquesta foto entre els dos líders.
Potser ho amaguen, potser ni la veuen.
Això també és possible.
Podria ser perfectament.
Potser també és possible. La informació. Sí, perquè ara precisament podem pensar tots com reaccionen les poblacions, tant dels Estats Units com de Corea del Nord mateix, davant d'aquest probable encontre.
Sabem què pensa la població dels Estats Units, però de Corea del Nord no, clar. És que llavors no podem comparar. La població i l'opinió de Corea del Nord és impossible saber-la.
I als Estats Units com s'ha rebut aquesta notícia? Amb esperança, amb normalitat?
Bueno, al final que els dos líders se sentin i portin a terme accions diplomàtiques des d'un punt de vista de l'opinió pública, doncs no és dolent. Ara bé, dins dels partits, com sempre, hi ha les seves accions, les seves disputes, i en els dos grans partits també hi ha hagut, diguem-ne, diverses opinions. En els demòcrates hi ha gent que ho veu, doncs, més o menys bé, i altres també que ho veuen, diguem-ne, amb més escepticisme, igual que fan els republicans, sobretot aquells sectors més moderats que podia representar Rex Tillerson, que precisament ha estat destituït.
Sí, sí, notícia d'avui, això.
Va connectat, i el seu substitut és, diguem-ne, algú de línia bastant conservadora, històricament del Tea Party. Per tant, doncs això també afectarà aquesta reunió amb Corea del Nord i el que es puguin dir i el que puguin arribar, diguem-ne, a proposar-se un a l'altre.
Sí.
Jo no sé si hi ha alguna lectura en clau, diguem, faig com una pregunta, també.
Sí, però, sí, endavant.
Perquè és un dubte que se'm genera, diguem, si hi ha alguna lectura també en clau interna nord-americana que pugui explicar el gest, diguem, de parlar amb Corea del Nord. o no. És a dir, no sé si Trump, no diria que està acorralat, no? Però sí que l'últim mes tampoc ha sigut còmode amb tot el tema dels moviments que hi ha hagut al carrer pel tema del control d'armes, dels joves, dels instituts...
Sí, bueno, també és cert que potser el moment té alguna cosa a veure. És a dir, Trump, a part del tema de les armes, també ha tingut... Han sortit últimament alguns escàndols del seu passat, escàndols sexuals, com hi han tingut molts, sí. I això doncs també està afectant la seva imatge, són moments difícils. Però clar, no sé si... Jo no et sé respondre si darrere hi ha una estratègia, perquè clar, és Donald Trump i és, com dèiem al principi, és totalment imprevisible.
No, que es parli d'això, no? Sí. Parli d'això i no es parli de les altres coses.
Sembla que Hillary Clinton ha fet una declaració crítica amb aquesta trobada amb Corea del Nord. Cosa curiosa per com entenem d'aquí l'equilibri demòcrates-republicans, no? De vegades amb aquesta política internacional. Bé, en fi.
Bueno, Hillary Clinton sempre havia fet gala de que ja volia apostar per opcions diplomàtiques i Trump era el que apostava per la via militar, i ara al final...
S'inverteixen els papers, de vegades, sí. Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'expert en temes internacionals i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovín, amb el politòleg Guillem Pursals i amb el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró. La pregunta del dia, recordem, creus que Donald Trump es reunirà amb el líder de Corea del Nord? Entre les respostes que tenim fins ara dels oients, guanya la primera, per tant, optimistes avui, 47% sí, serà una trobada positiva per la pau, 33% sí, però no servirà de res, i un 20% no, això és un engany que mostra la crisi de lideratges. Bé, de crisi de lideratges em sembla que això podríem dir que unànimament tots estan d'acord, oi? Que hi ha crisi de lideratges. Podem discutir si un líder és millor i altres, però ara no estem en una bona... A nivell internacional, parlem, també es diu d'aquí, però...
Sí, no, bueno, nosaltres des d'Amnistia vam treure fa just 3 setmanes l'informe anual i justament una de les coses que
detectàvem
com a tendència global és aquesta manca de lideratge a nivell internacional, no? O de lideratges nocius, diguem, pel món, no? O tendències negatives. I justament una de les coses era això, no? Molts líders mirant la seva pròpia agenda... Això ho fan sempre, però la seva pròpia agenda nacional, oblidant-se els temes internacionals, com si el món hagués d'anar sol, no? I el món no pot anar sol, perquè si anar sol pot anar cap a tendències preocupants o cap al desastre directament, no?
I més encara amb la potència nuclear d'alguns països.
Amb temes nuclears, amb temes del medi ambient, amb moltes qüestions, no?, que poden preocupar. I justament fèiem això, la crida, diguem, del toc d'alerta d'aquesta manca de lideratge o de despreocupació pel que pugui passar fora de les fronteres d'un propi país, no?
Mm-hmm. De fet, un informe de la Heritage Foundation amenaçava del risc que podia tenir el pes de Xina com un gran hegemon pel que eren els països africans. És a dir, ens podem trobar que Xina planti els seus cacics als països africans per seguir controlant el mercat africà. És a dir, el mateix que va fer la Unió Soviètica o el que va fer Estats Units i Sud-amèrica, que ara... amb la falta de lideratge, Xina ho aconsegueixi fer tant a l'Àfrica com a Sud-amèrica com a diferents llocs del món. Uh-huh. És a dir, inverteixen per un determinat líder o per una determinada facció, li donen armament, li donen diners, es posa al capdavant i endavant. És a dir, no sé fins a quin punt aquesta falta de lideratge global fa que aquests nous actors, com pot ser Xina, que no respeten gaire els drets humans, per no dir gens, amb algunes coses, s'hagin fet amb el control de regions senceres, com pot ser tot el cor d'Àfrica, com pot ser directament la costa pacífica, etc. Uh-huh. No sé fins a quin punt ser positiu.
Bé, parlem avui de la situació internacional des de molts fronts. Ha comentat abans Alexander Golovín que aquest nou secretari d'Estat, Mike Pompeo, està vinculat al Tea Party, per tant, podem dir que de cara a una entesa amb Corea del Nord no és precisament un home més... Però no se sap mai, clar, això.
No, és un home de línia molt dura, és a dir, per fer-nos una idea... És un gran defensor del que es diu l'NSA, no? Aquests programes d'espionatge massius a la població a través dels correus electrònics, telèfons... És una persona que es diu molt neocon, molt neoconservadora, i per tant que normalment en tendència internacional tendeix a ser igual de dur. Per tant, és a dir, no hi ha gaires esperances que sigui un contrapès a la línia dura o, diguem-ne, més imprevisible de Donald Trump, en aquest cas. Com sí que feia Rex Tillerson, l'anterior secretari d'Estat.
I el fet que tingui a veure la qüestió de Corea del Nord, pot ser que Rex Tillerson potser no hagi estat consultat o...
No, és que en general no estava consultat.
No estava consultat
i de fet, molta...
Quan la figura del secretari d'Estat és molt important, no, és clar. Més que un ministre d'Afers Estrangers pels Estats Units. És gairebé com un primer ministre, diguéssim, no?
I de fet, moltes de les decisions que prenia o bé Donald Trump o bé Tillerson, després era contradites per l'altre. És a dir, el moviment de l'ambaixada d'Israel a Jerusalem va ser criticat per Tillerson, uh-huh. L'acord d'Iran que Trump es volia carregar, Tillerson ho va salvar a últim moment... i s'han estat tirant els trastos entre ells i contradient-se contínuament, i això al final ha portat a un deteriorament de la relació.
Per cert, normalment els secretaris d'Estat als Estats Units duren els mandats del president. No sé si hi ha algun cas que hagi quedat destituït tan aviat com aquest. Bueno, potser sí que n'hi ha.
Trump ha destituït ja unes quantes persones.
Sí, però no, llista... no de tan alt nivell com el secretari d'Estat.
Però
la llista és llarga, sí, de col·laboradors, assessors, això sí, serien. Però vaja, no tenim aquí les dades, però en tot cas no és habitual.
No,
normalment els secretaris d'Estat van amb els mandats presidencials, i si hi ha reelecció poden canviar, però normalment duren 4 anys com a mínim. Bé, situació anòmala també.
Kissinger va ser dels pocs que es va estar durant 2 presidències seguides.
Ah, molt bé. Mira, sí, sí.
I això li va servir perquè així els Estats Units fixen una agenda diplomàtica clara, no? Que això també és cert, van a posar per l'estabilitat diplomàtica.
Bé, per cert, senyors, hem conegut precisament avui, ja que tenim el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, un nou informe en què l'organització Prodrets Humans denuncia, entre altres coses, l'ús de l'enaltiment del terrorisme a Espanya per reprimir, diu, la llibertat d'expressió. És un informe titulat "Tuiteja si t'hi atreveixes". Una de les coses que denuncia precisament és alguns abusos del Codi Penal espanyol davant el que es diu a les xarxes socials, que sempre és molt comentat.
Sí. Clar, és un informe que ja ara està molt d'actualitat perquè han sortit recentment moltes notícies relacionades amb condemnes a rapers, a tuiters, etc. Però nosaltres portem treballant ja des de fa 3 anys, des que hi va haver una reforma al Codi Penal que justament ha provocat aquesta allau de sentències, no? L'any 2011 n'hi va haver 3 i en 2 anys en portem 70. És a dir, que està clara la tendència d'utilitzar la figura de l'enaltiment del terrorisme per coses que no són terrorisme. És a dir, poden ser ofensives, poden ser desagradables, però una cançó no és terrorisme, un tuit no és terrorisme. I això és el que denunciem.
No és tampoc enaltiment del terrorisme? Com...
No, perquè hauria d'implicar una cosa més. És a dir, enaltiment del terrorisme vol dir que tu estàs animant algú a cometre una acció violenta, terrorista...
I que pugui traduir-se en una amenaça o en un assassinat.
Sí, que tingui credibilitat.
Exacte, que sigui real i que pugui passar i que puguis fins i tot establir de vegades una causalitat.
És aquest famós...
En aquest cas, no, és evident que no estem parlant del mateix.
És l'article 578 del Codi Penal que prohibeix l'enaltiment del terrorisme i la humiliació de les víctimes. Certament, pot ser criticable moltes coses que es diuen i que s'han dit.
I denunciable també, per la via civil, però no per la via penal.
Bé, doncs, interessant això quan també hem sabut que d'aquí de Catalunya hi ha hagut un pronunciament del Tribunal Europeu dels Drets Humans que està en notícia per la política catalana.
Avui
han sortit moltes coses de drets humans, en aquest cas sobre la crema d'imatges del rei, una de fa poc més de 10 anys a Girona, que finalment queda qüestionada pel Tribunal de Drets Humans. Això potser no tindrà gaire aplicacions pràctiques, perquè això és de fa molt de temps.
Bueno, però almenys senta un precedent, no? És a dir, al final és que jo crec que era bastant evident que cremar una foto no pot ser un delicte.
Recordem que va haver-hi una condemna judicial substituïda per una multa, però una condemna judicial a 2 joves que van cremar.
És el que dèiem, és portar al límit, forçar la màquina del sistema judicial per reprimir la llibertat d'expressió, i no és només aquest, no és el cas, és la crema de fotos no és l'únic cas, les cançons de Valtònic tampoc ho són, és a dir, la llibertat d'expressió realment, ja no només a Espanya, sinó Europa també està vivint moments complicats. I el que és interessant també és, a vegades, no només criticar el que ens és més còmode criticar i que podem estar més d'acord amb les coses que s'han dit i per les quals s'han sancionat, sinó també d'altra banda. És a dir, a vegades parlar de Valtònic a favor o de crema banderes o de fotos del rei per alguns sectors pot ser més fàcil de defensar, però també quan algú surt amb un autobús amb missatges realment que pots no estar-hi d'acord o no i pots detestar fins completament, però també estan en el seu dret. Llavors és complicat també que la gent que defensa unes posicions no en defensi d'altres. I això també és interessant.
Interessant també aquesta ponderació que ens mostra el senyor Golovin. Si algun comentari més, ens queda un minut.
Totalment d'acord. Aquesta és la base, no?, diguem-ne, la llibertat d'expressió. No veure només el que t'afecta a tu, sinó veure el global, no?
De fet, als Estats Units diuen que és el màxim exponent de la llibertat perquè podies cremar la bandera.
Sí.
Això és... creava un perdicis temor en determinats països, és a dir, què està passant aquí?
En canvi, als Estats Units també s'ha de dir que li tenen molt de respecte a la bandera, oi? Més enllà de cadascú...
Clar, però això sorgeix de com dèiem...
No posar a la presó per cremar la bandera.
Exacte.
Aquest és el punt, jo crec.
Sí, sí, potser això fins i tot afavoreix que li tinguin més respecte, potser, no?
Bé, senyors. Poder estar en contra del que pots representar també fa que estiguis més d'acord, perquè et permet estar en contra.
Com sempre, se'ns queda curt el temps, però moltes gràcies per la seva participació. En tot cas, quedem que si es produeix aquesta reunió entre Trump i i Kim Jong-un, que no té data exacta, no? És el maig, es diu, veurem quan és. Doncs en tornarem a parlar. Gràcies, Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Gràcies també al politòleg Guillem Porçals i al membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Bona tarda i fins una altra.
Bona tarda.
Adéu-siau. Arribem a 7:15.